Sabadell, intel·lectual, candelera del ciutadà d'Ona. I a l'estiu pot sucar els ous a l'aigua fresca de les teves fonts. Sabadell, nirvana a tots, cel a la terra per a l'industrial. I els hereus dels fabricants se m'apel·len amb les dues mans.
La història la fa les masses, perquè són la massa mare del pa de cada dia.
Perquè són massa per restar oblidades.
Perquè són moltes i empunyen la massa.
Per a tota la gent que han enganxat bé el que estava prohibit,
benvinguts a Les Mans a la Massa.
Ell és l'Isan i jo el Joel.
Comencem aquest espai radiofònic de materialisme i lluita de classes.
Bon dia, amics i amigues oients de Les Mans a la Massa. Avui ens enganxeu a un nou programa que el presentaré jo perquè l'Isarn i el Joel s'han fet un autoerto i avui no hi seran.
Però de què vas? Com que no hi som?
Així que avui parlarem de...
Un moment. Qui ets exactament tu? Hipòlit? Què és aquest nom?
Vale,
el nom està guapíssim, s'ha de dir. Però exactament què està passant, tio? Se'ns ha despedit del propi programa. Ja no tenim ni teletreball. Ens estàs aquí traient l'únic que teníem en confinament.
Ens han xutat. Ha xutat un col·lega, tio. Però què ha passat aquí?
Ja.
Jo però el no, programa anterior no. El vaig presentar com a camarada, Pol?
No te'n fis, tio. Joder.
Però no m'heu dit, que volem que col·laboris amb nosaltres, fes un programa, què feu aquí? Per què no em vau tindre prou l'altre dia fent 2 hores i mitja de tostón?
Tio, però a veure...
Hòstia, aquí tens raó.
Sí, s'ha de dir que 2 hores i mitja per començar va ser molt bèstia. Però a veure, una cosa és que col·laboris amb nosaltres, que vinguis aquí en plan perquè ets el nostre col·lega i l'altre, que ens vulguis fotre aquí. Que aquí no estem tractant d'ertos ni d'hòsties, que aquí el treball és col·lectiu. Bueno, pues ja que estàs, Pol, presenta, tio, perquè...
Sí. No, a veure, que moltes gràcies per deixar-me participar amb vosaltres. Farem el programa junts, no us preocupeu. I faig la intro, vale? Avui ens enganxeu a Les Mans a la Massa a Buenos Aires, 1919, la setmana tràgica.
Buah, quin flow, tio! T'haurem de llogar, tio, veu o no?
Vale, doncs centrem-nos. Deixeu-me explicar una mica als oients que crec que són a milers els que us escolten el programa, perquè és boníssim.
Bueno, va, centrem-nos una mica, que si no el programa durarà molt, ¿vale? Us escoltava i quan em vau dir que si volia participar amb vosaltres, cosa que em va fer molta il·lusió, perquè les dues coses que més m'agraden en aquest món, una és la ràdio, Isar, no estem fent podcast, estem fent ràdio, vull dir.
Per favor.
Per YouTube.
Per favor, tio. Una cosa és diversificar formats i l'altra és que nosaltres acceptem aquí qualsevol merda que se'ns posi davant. No. La ràdio com a mitjà de la vida.
Sí, la ràdio, tio. És que a mi m'agrada perquè tu te fiques la ràdio i pots anar fent, saps? Vull dir, fas el dinar, talles la gespa del gran jardí que tinc... Això és broma, eh? Només faltaria que un anarcocomunista, que em defineixo així, així que entre mig dels dos, tingués un jardí. Però no estava. Això, el que m'agrada més, la ràdio i les historietes dels obrers, vull dir, increïble.
Ets molt un bé, bon rojo, Pol, també.
Sí.
Avui li fotem canya al Joel, li hem fet una encerrona aquí claríssima.
Ja, això és indignant, per lo menos ha dit la paraula anarco al principi, per lo que a lo millor pot fer com de mediador entre els dos per a que no ens acabem matant.
Tinc aquest amic que ens ha acompanyat en el programa.
No tinc
una estanteria per deixar-lo aquí darrere, però bueno, el mostro ara, ¿vale?
Jo no puc seguir així. Com no tinguis el busto de Durruti, jo frego.
Té un busto de Bakunin, no, saps? Que ocupa tota l'habitació de lo gros que era.
Només entre la barba i l'estatura t'has de sortir de casa, tio.
Bueno, va, perdoneu, que això, que quan em vau dir de participar amb vosaltres, doncs vaig estar informant-me una mica, no? Llegint cosetes, baixant-me,
baixant-me alguns podcasts, veient alguna pel·li, que per cert, la pel·li que vau recomanar l'altre dia, de puta mare, eh? que hi surt aquest cantautor que tan agrada a l'Isard, quin com és de
llibre? Sí, home, pues el gran Jean-Manuel Serrat. Que,
exacte. Sí.
És un mite pels comunistes com l'Isard, no? Que són més aviat així pues, del PSOE, no? Més obreristes, més socialistes, és ell, no? És el que et fiques, ell té l'alarma al despertar-se, és aquesta, no?
Tio, tant parla de Serrat...
Hoy puede ser un gran dia, plantéatelo así... És aquest rotllo.
Però si el que se sap totes les cançons del Serrat ets tu, tio.
En veritat, sí. No, però... Jo sóc més de, pues, com el Pol, segurament, no? Que et vam haver de regalar el disc, perquè no el coneixies, d'un tal Ovidi Montlló, que hem tocat una mica en el
programa. A veure, jo volia dir que, per una banda, i perquè l'altre dia ja li vaig fotre canya directament sense explicar-me, s'ha de dir que hi ha un moment en el que m'hauria de treure una mica el barret, però així ràpid, saps, treure-li i tornar-me'l a posar, perquè Serrat se n'havia d'anar a Eurovisió al 68 i va dir que no volia anar, saps? I això em sembla bastant interessant. Però també he de dir després, i aquí és on me reafirmo, que és un bon merdes i que amb la seva amistat aquí amb Sabina, pues que la veritat és que aquest PSOE que no tenia senyor, pues la veritat és que una mica de gulag.
Bé, en tot cas, em sembla com molt apropiat, no? Que haguem fet el programa de la Setmana Tràgica i de sobte hi ha una Setmana Tràgica a Buenos Aires. O sigui, em sembla com que està ben lligat i també sorprèn, no?
Sí, bona puntualització, Joel. Vull dir, al final va ser casualitat, eh? Vull dir, vaig descarregar-me un podcast i quan me'l vaig ficar a escoltar vaig sentir que parlaven amb argentinos, saps? I vaig dir, què collons està passant aquí? I res, pues que 10 anys després de la nostra Setmana Tràgica en va haver un altre Buenos Aires, també una setmana carregada de lluita social, de reafirmació obrerista, i res, el que m'agradaria parlar avui.
Bueno, més que res...
Vale. Llavors, centrem-nos una mica. Dis-me, tard.
No, que més que res, aquest inici del segle XIX, que em sembla que estàvem aquí ja, no? O volies colar-nos aquí una cançoneta?
Bueno, sí. Volia colar-vos una cançoneta d'un grup lleidatà, que són els Putos Amos, que es diu Exili, i que Hòstia. Precisament la cançó... Te el coneixeu o què?
No, però ja ens estàs colant una cançoneta. Això ja pensava que era un dret fonamental. Vale, pues cançoneta, posa-la.
Cançoneta d'Exili en homenatge a la Rosa de Foc.
Sonríe.
tornant de la pausa, després d'haver escoltat aquesta magnífica cançó, doncs volia ficar una mica damunt la taula, abans de començar a explicar lo de la Setmana Tràgica a Buenos Aires, el fet de que el principis del segle XX va ser un moment d'efervescència política i de lluita obrera molt, molt important, no? Vull dir...
Sí, justament perquè com hem anat explicant amb els altres programes a les mans de la massa, és durant el segle XIX i fins a aquests principis del segle XX que el capitalisme va penetrant i va tenint aquesta lluita dialèctica amb l'antic model de producció, en el sentit del feudalisme, i això té unes conseqüències molt importants sobre la vida de la classe obrera.
És que, de fet, les revoltes al segle XX són massives. O sigui, per exemple, tenim una de les més preferides, que és la revolució magnovista a Ucraïna, que va del 1918 al 1921.
Després també està, no ens en oblidem mai d'això, la revolució d'octubre del 1917 i la instauració dels soviets.
A veure, qualsevol persona que parli amb tu de tant en tant no se'n pot oblidar, tio.
Està clar.
Ja fas el treball.
Molt bona. Sí. I bueno, també la revolta per la independència d'Irlanda, vull dir, les revoltes espartaquistes, hosti, a veure qui se'n sap més, va, de revoltes al principis del segle XX.
Això de les revoltes espartaquistes que dius està guapíssim, perquè a sobre entronca amb personatges que nosaltres hem anat dient, com per exemple Rosa Luxemburg i Karl Liebknecht, que no han entrat tant, però Clara Zetkin sí que entra.
Sí, fina.
Increïble. També, també tenim la revolució socialista a Hongria, que va ser dirigida per un tal Béla Kun el 1919 també.
I els mateixos anys, a sobre, hi havia exemples d'autonomia obrera del bienio rosso-italià, l'autogestió dels consells de fàbrica també durant aquests anys, que és algo que hauríem de fer més, que és ser més esperançadors amb la història i demostrar quan també les coses pues, funcionaven, no? I també volia parlar de que no tot eren simples insurreccions, també hi havia certs sectors oprimits que lluitaven d'una altra manera i que els quals van rebre molta violència, com tots els disturbis dels mateixos anys racials als Estats Units, a Omaha, a Chicago, inclús matances com la de Lane. Hi havia bastanta canya, va començar carregat el segle XX a nivell obrer.
Sí, sí. I parlant d'Amèrica, també en aquells anys s'estava donant la revolució de mexicana de Zapata i Pancho Villa, que vull dir que arreu.
Ma Padrí va estar allí a Mèxic en aquesta època i eren una colla de penya que anaven pel desert a cavall, saps? Com en plan així, tot el rato, i anaven un munt de penya al desert i de repente algú cridava «Que viva Zapata!» i tots «Que viva!» i seguien cavalcant, no? I ja portaven dos dies cavalcant pel desert i algú cridava «Que viva Zapata! Que viva!» i així, pues, tota la setmana, saps? I quan ja portaven 7 dies cavalcant pel desert deien «Que viva Zapata!» i tots «Però que no viva tan lejos, coño!»
Bueno. Boníssim, Isar, boníssim. Que grande.
Aquest xiste pues ahí... sempre me'l contava mon pare, tio.
Vale. No, ha estat bé. Bueno, doncs això, que a part de tota aquesta mobilització de revoltes socials i que hi havia, jo crec que també podríem ficar aquí damunt la taula que és la importància que va començar a agafar la vaga general i la propaganda pel fet en aquest moment, no?
Home, ara arribem al tema de lo important realment, no? La propaganda pel fet que és clarament un tema que té a veure amb l'anarquisme. O sigui, tots sabeu, suposo que va ser Kropotkin, que a més seria un gran científic, un personatge molt interessant de l'època, que va dir un acte pot, en uns pocs dies, fer més propaganda que milers de pamflets. Que això és la veu de Kropotkin, que com que vivia com a Europa, però era de Rússia, tenia una barreja molt rara que no se sap exactament d'on era. Però la idea també és que hi havia un munt d'atemptats, hi havia un munt d'intents de magnicidis, i això ho podeu fer com un acte quasi de pornografia revolucionària, d'anar mirant com cada any i estan carregant-se o algú de la patronal, inclús algun rei, se carreguen, bueno, després amb els soviets se carreguen als tsars, o sigui, sempre hi ha com aquesta sensació de que la classe obrera ataca al cos directe de la burgesia i del poder. O sigui, la por realment la tenien al propi cos, de que podien sortir volant qualsevol dia al sortir del banc, aquella gent.
Bona puntualització, Joel. I això, el paper d'aquestes lluites com a referents també és una cosa que m'agradaria ficar damunt la taula. I per entendre aquest concepte, vaig trobar una cita d'un escriptor argentí que es diu Rodolfo, bueno, que es deia Rodolfo Walsh, que va ser, malauradament va desaparèixer, va ser un dels molts desapareguts de la dictadura argentina dels anys 70. I si podem sentir aquest fragment ara en un moment, pues estaria de conya.
Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde y las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas.
Bé, moltes gràcies al col·lega Agustín per haver-nos narrat aquesta cita del Rodolfo. I bé, comencem a... M'agradaria una mica ja començar a introduir-nos a explicar la història de Buenos Aires, de la Setmana Tràgica. I comencem una mica fent una mica de context, ¿vale? Argentina s'independitza el 1815, havent set una colònia agropecuària, ara ho continua sent, però va viure un ràpid procés d'industrialització, sobretot gràcies a capital europeu, en concret britànic, i això, fet lligat amb la difusió, això en el sentit de que d'una forta proletarització dels seus obrers, dels seus habitants, i lligat a la difusió d'idees revolucionàries que venien d'Europa amb els múltiples immigrants que venien tant de Catalunya, d'Espanya, d'Itàlia, de França, d'Alemanya, d'un munt de països diferents, que a Europa, evidentment, s'estava donant projectes tan interessants com la Comuna de París, primer, després la Fundació de la Primera Internacional, doncs va fer que la consciència de classe d'Argentina fos molt, molt forta, no? I això, el primer fet històric així més conegut que trobem va ser el 1909, i es va produir una setmana, que sempre va de setmanes això, la Setmana Roja, que durant una commemoració del 1er de març de 1909, la policia pues, va dispersar els obrers mentre estaven fent uns parlaments i tal, i van amb el resultat de 80 morts i... Perdó, 80 ferits i 14 morts, no?
Hòstia, i... això és als propis temps de la nostra Setmana Tràgica d'aquí, no? És en aquests moments, Pol.
Sí, sí, exacte, exacte. Sí, sí, bon apunt. El que comentem abans, no?, aquesta efervescència que exactament els mateixos anys s'estava donant a Barcelona i Argentina, no? Tot i la seva... tots els quilòmetres que els separaven. Aquesta foto pues, mostra una mica una de les primeres manifestacions del sindicat Fora, de Federació Obrera Regional Argentina, que tenia una preponderància anarquista molt, molt gran. I res, aquesta primera Setmana Roja que us estic explicant, no? Doncs aquesta setmana va acabar, aquesta primera Setmana Roja va acabar amb una primera victòria de parcial dels sindicats, perquè van alliberar els detinguts que hi havien hagut, i també va acabar amb una primera venjança, amb una primera justícia proletària, perquè un anarquista provinent d'Ucraïna, Simon Radovitsky, que si pots ficar la foto, que és molt fi, que va amb barret.
Sí, sí, que guapo, per cert, el concepte de justícia proletària. Aquí la teniu.
Sí, tu.
Sí, sí. I a més que el Simon Radovitsky té una història super, super impressionant, perquè era un immigrant d'origen jueu i ucraïnès que es va passar pues, 25 anys a la presó, i quan va sortir és que el tio encara va tenir les ganes d'anar-se'n a les brigades internacionals a lluitar. O sigui, aquest tio es va passar la vida lluitant. Cosa que me sembla impressionant. O sigui, el que devia arribar a passar entre tantes insurreccions i revolucions.
Sí, sí. Bueno, jo que també suposo que és l'època aquella, no? L'època d'aquest primera meitat del segle XX que estava plena d'herois, de lluitadors, de gent que entenien la ideologia, diu, com una cosa que s'havia de portar al màxim, no? I és una cosa que jo crec que ara, evidentment, s'ha perdut, no? Imagineu-vos ara unes brigades internacionals.
Bueno, les podem imaginar perquè hi ha un grup a Catalunya que té un temazo que ens les permet imaginar, que és Doctor Calypso, que m'agradaria ficar. Jo crec que són paraules majors aquesta cançó, que és de les més preferides. L'escoltem o què? I després ja continuem.
Va, perfecte. Bona idea, tio.
veritat. És història i ús i record. I des de jove han tingut ara un motiu ben clar. Tanta vença l'imperi del terror i la por. I una espurna de llum per vèncer la foscor. I una espurna de llum per vèncer la foscor. Contra bales i foc dels canons. Atura tropes d'infàmia i humiliació. Homes i dones de més de 50 orígens diferents. Tot fent força sota la frase del no passaran. El novembre de l'any 38 de Terol a Benxit de Caram en front d'Aragó i a vora de l'Ebre que hi van deixar la pell tots aprenents per una futura guerra mundial. Bona voluntat, nens i galets i australians també. Criotes egipcis i algerians, plegaren els yanquis amb alegres cubans. De la freda escandinàvia fins als mexicans, de la brigada Lincoln a la Selman. Tots fem força, total no passaran. Tots fem força, total no passaran. I una espurna de llum per vèncer la foscor. I una espurna de llum per vèncer la foscor. I una espurna de llum per vèncer la foscor. I una espurna de llum per vèncer la foscor.
Bé, després d'escoltar aquesta magnífica cançó, Putos Amos del Detector Calypso, a veure si algun dia fan alguna gira de retorn, ens situem una mica a l'Argentina ja de 1919. Era un moment de canvi. Al 16 hi va haver les primeres eleccions amb sufragi universal masculí. Evidentment, el femení encara va tardar uns anys, malauradament. I va ser escollit un tio que es deia Hipólito Yrigoyen.
Però com mola aquest nom. També he de dir...
Que és el teu, no? Ets tu. O sigui, ens estàs parlant de tu.
Però Hipòlit mola més, eh? En català mola més.
No, perquè al principi he dit que em deia Hipólito, però en veritat li dic Hipòl, no? Però realment m'hagués agradat més dir-me Hipólito.
Ja està, ara ets bueno, Hipòlit, ja està.
Sí, sí, sí. Ara quan participi amb vosaltres sempre digueu-me Hipòlit, que m'agrada. Vale, doncs això. I era un president progressista que va rebre el suport dels obrers amb un discurs que volia promoure llibertats, volia promoure drets cap als obrers, no? I, bueno, el 2 de desembre de 1919, en aquest context que us dèiem abans de proletarització, d'unes jornades laborals molt llargues, de molta precarietat, pues els obrers de l'empresa més gran del país, de la metal·lúrgica Pedro Bacena Hijos, van ser cridats a la vaga, no? També una mica pel context internacional, no només per les condicions laborals precàries, sinó pel context internacional de la Primera Guerra Mundial, que havia trencat una mica el que fa el comerç i l'empresa aquesta, doncs clar,
I va haver una crisi internacional que va fer que es precaritzés la feina dels obrers, però això que és raro, això devien ser temps molt diferents als d'ara, realment.
Això segur que és mentida.
No, però és curiós, no? Com sempre les crisis van... A qui repercuteixen més són els obrers, no? Vull dir, el primer que fan és, mira, us enviem tots a casa, un ERTO, i no us preocupeu que ja has de solucionar les coses. Però bueno...
Allí no, tenien un sindicat bastant potent, no? O sigui, allí estaven bastant organitzats i organitzades.
Sí, sí, sí. Clar, el bo de tot plegat, de que aquesta vaga, la gent estava molt pel que havia d'estar, no? Vull dir, el sindicat aquest que us comentava abans, el Fora, que el majoritari en aquesta fàbrica era el Fora Cinquè Congrés, perquè s'havia escindit, la part socialista s'havia escindit formant el Fora Quart Congrés, molt típic. No, però,
sí, sí. A veure,
però
sí, sense divisions no hi hauria esquerra, o sigui, els socialistes pues, han de dividir i així pues, van expandint la llavor trotskista pel món, no? I fan que el món sigui una mica més difícil de
marxar. Va, perquè, home, bueno, tio, però si el sectarisme és la vostra forma de ser, cabrons.
Ser sectarisme està bé, home.
Sempre, sempre igual.
Bueno, pues això, que tenien un sindicat molt fort, no? On que tenien molta presència i va parar tothom. I bueno, estava a veure quines propostes de mínims proposaven, no? Jornada laboral que passés de 11 a 8 hores. Salubritat en el treball, increment salarial, pagament de les hores extra. Descans dominical. Tot bueno, unes demandes, no? Que...
Sí, sí, no és per res, però seguim en les mateixes, eh? Aquí si hem de proposar algun moment de la història en el que s'hagi evolucionat en això, hem de parlar de la Constitució Soviètica dels anys 30, no? Perquè és que mirem-nos avui en dia, el 2020, i aquí a Catalunya, les jornades laborals que estem fotent, les hores extres, a veure si li paguen a algú, perquè a mi no me l'han pagat ni una en la meva vida, d'hora extra encara.
A veure, també ens podem recordar d'uns fets a la mateixa època, no? Per exemple, la vaga de la Canadenca, on s'aconsegueixen les 8 hores, o sigui, també tenim... És una lluita, el tema del descans, no? Les 8 hores de treball, 8 hores d'oci i 8 hores de dormir, era el gran tema, potser, no? En aquells moments, i em sobte pues, que Argentina també està en aquestes, no?
Doncs sí. Un altre cop tornem al concepte aquest de la transversalitat d'aquest moviment, no? De Barcelona a Buenos Aires, que exactament es demanava el mateix, que curiós. Però res, el propietari de l'empresa, Alfredo Bacena, es va negar a tractar amb els delegats sindicals i es va posar a contractar esquirols i va armar 30 trencavagues, no? Els obrers, tot i així, van poder bloquejar la sortida de materials de la fàbrica, van rebre també el suport i la solidaritat dels veïns, van aixecar barricades, com aquesta que aquí veiem ara, on tomben un tramvia. També és molt interessant perquè les cròniques conten la participació de les dones i els nens, no? Aquí podem veure, que en aquells temps, evidentment, treballaven a la fàbrica i això també mostra que les manifestacions van ser molt transversals i com sempre, el paper amagat de la dona, pues, que també hi eren allí, també feien pressió, no? Bé, pues el clima s'ha anat tensant. Hi van haver alguns rompehuelgues i alguns policies que van ser disparats, que van disparar també contra els obrers.
Botifers.
I el 3 de gener, al complir-se un mes... I el 3 de gener ja portaven un mes de vaga, la policia començava una mica a actuar per lliure, perquè en aquell moment el president no s'havia volgut ficar massa en aquesta vaga, però, evidentment, la policia seu de part de qui es va posar. Fins i tot he de dir que els bombers van participar també en un cert moment en la repressió.
Què? Pol, tio, els bombers. Sí, 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 sí. Els bombers.
Els bombers seran sempre nostres.
Però què ens queda, si no, tio? Si ja els bombers ja surten amb el rifle al carrer, què farem, tio?
Bueno, pues es veu que quan hi havia alguna barricada que s'encenia i tal, arribaven els bombers i en comptes d'apagar el foc fotent algun tret. Però bueno, sort que ha canviat la cosa ara. Doncs això, que el dia 7 de gener, quan ja portaven... Pues això, portaven un mes i pocs dies i hi va haver un moment de tensió molt forta i es va obrir foc. Els policies van obrir foc contra una part que hi havia unes barricades i tal i van haver 5 morts, no? Immediatament després, el govern argentí va intentar calmar una mica els ànims, va provar de que el president de l'empresa es reunís amb els delegats sindicals i tal, però no es va arribar a cap acord, no? I el dijous 9 de gener es va convocar una vaga general a tot el país
per acompanyar aquestes víctimes que hi havia hagut i a la tarda pues, es va una comitiva funerària que va reunir unes 200.000 persones, diuen, amb obrers armats al capdavant per protegir la manifestació. Hi van haver alguns incidents durant el recorregut, pues, una església cremada, que això em sona d'alguna cosa.
Per lo que sigui, als anarquistes el tema de les esglésies els hi va travessar, realment.
Sí, sí, sí. Tot i que és curiós perquè amb aquesta setmana tràgica no es van cremar tantes esglésies, no? com a Barcelona. Evidentment el context era diferent, ja ho vau explicar al programa. I res, pues, un cop van arribar al cementiri, els havien preparat una emboscada, la policia, i els van començar a disparar indiscriminadament. A més, també quan a la desbandada, a la retirada, la policia havia posicionat dos metralletes en dos carrers pròxims i, bueno, que els van massacrar, no? El divendres 10 l'exèrcit va intervindre, va ocupar Buenos Aires perquè tot tornés a la normalitat, però què va passar? Pues que es va desencadenar el que van anomenar Terror Blanc, no? Que va ser una espècie de... A veure com ho explico, això. Diguéssim que la policia i l'exèrcit, que estaven als carrers, com que no volien o no podien fer prendre's la justícia per la seva mà, van deixar que grupuscles vinculats als burgesos comencessin a actuar per si mateixos, no? Llavors, civils armats, que ves a saber d'on havia entre les armes, van començar a anar a buscar els obrers, els representants més importants a casa seva, a disparar-los. Van atacar també a jueus, que això també és un tema interessant, perquè el que he llegit fou el primer pogrom que es va produir a Amèrica, amb un resultat d'uns 200 morts, vull dir, va ser molt bèstia, especialment cap als jueus. I com a anècdota també he trobat que un dels col·lectius més perseguits van ser els catalans, a qui s'identificava com a anarquistes i com a capitostos de la revolta, no? Vull dir, ja teníem aquesta fama, tu.
Pol, a mi això que estàs dient em sembla superinteressant també pel fet de que en aquest temps, a Catalunya i a Espanya, però sobretot a Barcelona, es viurà els dies del pistolerisme, on crec que mostra que aquesta idea de la societat moderna, com l'estat que té el monopoli de la violència i de la venjança, no, vull dir, s'ha donat en un període de temps molt llarg. És a dir, en aquell moment no hi havia diferència quasi entre el que era la policia i el que eren els criminals, d'alguna manera, perquè així com va matar el noi del sucre, o sigui, s'ajuda d'un aparell molt asquerosi, però més complex i simplement la policia per a reprimir la classe obrera. I a part, el tema dels jueus em sembla també una mica il·lustrador per veure com es desvia, no, la qüestió obrera cap a una qüestió religiosa, identitària, de l'altre, de l'immigrant, inclús del català, que és anarquista, no? Que això es veurà durant tot el segle XX i bueno, vamos, si es veurà amb els jueus, sobretot. No?
Doncs sí, 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 sí. Seguim. Diumenge 12, les manifestacions ja es van començar a estendre tot el país. Vull dir, tot i aquesta forta repressió que hi va haver a Buenos Aires, els obrers, pues, com a solidaritat, van sortir, van convocar una vaga general, una altra vaga general a tot el país, i res, pues, que el govern li va agafar por i el president va obligar el president Irigoyen, va obligar el president de les fàbriques Bacena a negociar amb els obrers, i el dimarts 14, després de 41 dies de vaga, van ser acceptades la gran majoria de condicions dels sindicats i s'aixecà la vaga, no?
Jornada de 8 hores, reconeixement de l'organització sindical com a interlocutor, descans dominical, augments de sou, hores extra remunerades i fins i tot alliberament de la majoria de detinguts durant les protestes.
I per què diem la majoria? Perquè hi va haver el pobre diable de Simón Radovitsky, que li van marcar una mena de blanquí, com diem a la Comuna de París, en la qual ja no cole. Jo crec que el tio, saps, van apuntar el seu nom amb lletreta petita allí, com, i ell també, Simón també, no sé què. I el tio ja està sortint per la porta de la presó i van dir, tu no. I el pobre, pues, es va continuar podrint a la presó.
Van agafar pel cogote així.
Sí. Bueno, és que això també és normal, no? Vull dir, tu si alliberes amb uns que han tingut una participació en aquestes vagues però que ningú els coneix, pues, tampoc no és molt important, no? Però és que si soltes a un dels herois de la classe obrera, és com dir, no, és que heu guanyat vosaltres, saps? I això es dona fins i tot ara, no? La importància d'uns presos i la importància d'uns altres. Però bueno, no res, que així s'acaba la setmana tràgica a Buenos Aires, no? Amb els Els morts es compten per centenars, hi ha fonts que diuen 700, hi ha fonts que diuen 1.500, milers de ferits, milers de detinguts, milers d'exiliats, també, com va passar a Barcelona, però realment deixant un referent de lluita i de drets socials aconseguits, no? I de...
Bueno, és que, de fet, la lluita obrera argentina tan sols acaba de començar, perquè poc després, també, ho veurem amb moltes altres fites, al novembre de l'any següent, del 1920, i fins al gener del 1922, van tindre lloc una sèrie de vagues que es van conèixer, o que són conegudes avui en dia, com la Patagònia Rebelde. Increïble, I... els noms.
La Patagonia Rebelde és ja mitja victòria, dir-te així. Ja, o sigui, ja ho tens, està cobrat ja això. I és veritat que hi havia una alta conflictivitat entre els obrers i també estaven, al final, liderats per aquesta fora, aquest sindicat anarquista, i contra les forces de seguretat de l'Estat. O sigui, que hi havia aquest toma i daga, no, aquest terrorisme per les dues parts, que va deixar molts morts, entre 300 i 1.500, que les coses oscil·len, no? No se sap mai molt bé quan l'Estat és el que mata, quants morts hi ha, no?
Molt bé, doncs gràcies per haver-me convidat. Jo crec que hem acabat, hem aconseguit fer un programa així curtet. I no res, si hi ha preguntes, escriviu-nos. Jo no contestaré, però suposo que l'Isar sí que ho farà.
Sí, cabrón, sí, home, sí, t'ho passaré tot a tu. Tot el que diguin sobre aquest programa ja. T'ho reenvio a tu, tio.
Sí, sí. I a editar el vídeo i a penjar els àudios. A currar dos dies aquí.
No, bueno, a mi m'agradaria fer èmfasis per acabar també amb aquesta idea de participació i de col·laboració, que el Pol és la primera persona que ens fa costat en això i que es posa a preparar un programa ell mateix, perquè això va ser el Pol que ens va enviar un guió sobre el tema que anirem publicant cada setmana i que aquesta setmana, bueno, ara ja des de fa dues setmanes, però bueno, això no importa gaire, era la setmana tràgica i que la idea és que participi com més gent millor i que la gent ens enviï el que pensa i el que li interessa de cada fet històric, inclús de cosetes de cachondeillo, no?
Sí, sí. Jo també te volia donar les gràcies, Pol, perquè crec que has treballat un tema que jo, la veritat, no coneixia i a més, super ben preparat, amb les fotografies, tal, i s'agraeix, a part, perquè m'ha donat la sensació que ens permet traçar un altre vincle que a vegades es fa com des d'una posició molt paternalista, no? Des dels marges d'Occident, no? Que allà està pues, Llatinoamèrica, allà està pues, tot el que sempre es diu, els països subdesarrollats, el tercer món, no sé què. En realitat, aquesta és una història dels vincles d'igual a igual, de les tècniques obreres per defensar-se contra la policia, no? De les tècniques que de manifestació, de vaga, de lluita, i em sembla que és una manera que es fa poc, però que és una bona manera d'establir contacte entre persones i entre diferents territoris. O sigui que agraeixo això perquè crec que això no ho hem estat fent, però que pot ser una bona manera també d'estudiar de forma materialista la història i l'actualitat. És a dir, crear un altre vincle que no sigui el vincle que se'ns ofereix normalment, que sempre és una mica com sesgat i sempre és una mica com de saps bonachón, una mica així de ingenu, no? Em sembla un vincle molt més fort i molt més real.
No res, bé, moltes gràcies a vosaltres per fer aquest programa, per fer cultura, no? Perquè al final jo crec que és important que aquests moments que estem a casa fem les nostres coses, però també ens formem, no? Que desenvolupem aquesta vessant també més intel·lectual que tenim tots plegats. Tothom ho pot fer. A mi em feia certa cosa participar amb vosaltres, el fet de parlar davant d'una càmera i tal, però jo crec que són moments en els quals podem una mica aprendre, podem millorar en coses que ens facin més por i res. Agrair-vos que feu aquest programa, que sigueu endavant, animar altra gent que hi participi, que faci les coses que els agradi i endavant amb la lluita.
Gràcies, Pol.
Vinga, adéu. Cuida't.
Adéu, adéu.
Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas a los artistas. Bronca cuando abre la luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca. bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado la baraja, si recibe siempre la mejor, con el as de espadas no domina y con el de bastos entra. ¡Dale, dale, dale! ¡Marcha! ¡Uno, dos! No puedo ver tanta mentira organizada sin responder la voz ronca de bronca, de bronca, bronca porque matan con descaro. Porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza. Conquistarse con la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que te corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.